Ràdio Estel.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola amics, què tal? Aquest cap de setmana es presenta a Pineda de Mar un llibre del doctor Joan Ferrer sobre els salms. Avui parlarem amb Joan Ferrer i sabrem una mica més d'aquests escrits, els salms que es troben a la Bíblia. Benvinguts, comencem com sempre escoltant el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Apunts sobre el diàleg. Des de fa temps, sigui a causa de la crisi econòmica o del camí que ha de fer Catalunya perquè la seva pròpia identitat sigui valorada i reconeguda d'una manera eficaç, sigui a causa de problemes familiars que fan més fonda la fractura entre els esposos, sigui també perquè alguns el sembla encallat el diàleg Església Món iniciat en el Concili, sigui per les dificultats de convivència que es viuen entre ciutadans, es repeteix moltes vegades que cal dialogar, que el diàleg és del tot necessari per afrontar la situació que vivim. Tot plegat m'ha portat a repassar una carta encíclica del papa Pau VI durant el temps del Concili Vaticà II, que porta el nom de Ecclesiam Suam, i en la qual expressava que les relacions entre l'Església i el món s'han de configurar en un diàleg. I el Sant Pare dedicava una part de l'encíclica a reflexionar sobre les condicions del diàleg, de tot diàleg, no només en relació amb l'Església i el món, sinó en tots els àmbits de la convivència social. Potser perquè en llegir novament les reflexions del papa Pau VI, que també apareixen en la Constitució Conciliar Gaudium et Spes del Vaticà II, pensava en el moment actual. I per això m'atreveixo a recordar algunes d'aquestes condicions necessàries per a un diàleg. Esforç de simpatia i de comprensió. Perquè es doni un diàleg, és del tot imprescindible fer un esforç de comprensió i de simpatia envers l'altra persona. Cal entendre simpatia en el sentit etimològic de la paraula, del grec simpateia, comunitat de sentiments. Certament, concretament, es tracta de posar, entre parèntesi, la nostra manera habitual de veure els problemes, les persones, les situacions i intentar veure-ho a través dels ulls del nostre interlocutor. Això requereix conèixer d'alguna manera la història i els perquès de la visió d'aquell o d'aquells amb qui volem dialogar. Cal entendre bé que la simpatia aquí no es pot confondre amb un sentiment d'atracció o de caure'ns bé, sinó d'esforç de comprensió. Actitud sincera de recerca. El qui està completament satisfet i segur de les respostes que ha donat als problemes. El qui està segur del tot de si mateix, dels seus plantejaments i solucions. El qui creu que ell personalment no s'equivoca mai, fins i tot en la interpretació de la voluntat d'aquell que es va presentar com la veritat, ho dic pels creients, podrà ensenyar, dictar, ordenar, però no podrà dialogar. Actitud de reciprocitat. El diàleg es caracteritza per un clima de reciprocitat, que significa que ambdós interlocutors es situen al mateix nivell. Tots estan cridats a donar i a rebre, a aprendre i a ensenyar. Per expressar-ho gràficament, el diàleg no es fa entorn de la càtedra d'ensenyar, sinó al voltant d'una taula rodona. És lògic que en començar cadascun dels interlocutors estigui segur de la seva pròpia posició o solució. Si no fos així, no caldria el diàleg, ja que només podem dialogar des de la convicció de la pròpia identitat i postura. Però això no trenca la reciprocitat o igualtat, ja que la condició de superioritat de la pròpia postura està en ambdues parts, i cadascun entén que així ho pensa i ho viu l'altre. I necessitat d'una sinceritat plena. Aquí, per sinceritat, cal entendre que abans de dir la pròpia veritat, cal una disposició a acceptar-la, a cercar-la. Pot succeir que per mitjà del diàleg se'ns descobreixin elements que posin en qüestió les nostres conviccions o les del grup al qual pertanyem. Cal una disposició sincera a fer crítica de les preteses certeses pròpies, si aquestes deixen de ser-ho en el transcurs del diàleg. Queda per afirmar una convicció. De cap manera el diàleg porta a un relativisme del tot és igual, o de la veritat de la majoria, o de la veritat de la moda, ans al contrari. Tota la reflexió m'ha portat a fixar-me novament en els diàlegs de Jesús que trobem en l'Evangeli. Són de veritat el referent per a nosaltres. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Avui el punt de vista ens el porta mossèn Miquel Àngel Ferrés, rector de les parròquies de Sant Pau i de la Immaculada. Benvingut, mossèn Miquel Àngel Ferrés.
Hola, ben trobat.
Durant aquest mes de juny desitgem a tots els nostres col·laboradors del Punt de Vista un bon estiu, perquè no els tornarem a tenir fins al mes d'octubre amb la nova temporada d'hivern. Per tant, bon estiu, Miquel Àngel.
Igualment.
Quan vulguis.
Aquests dies es parla molt de la LOMCE, la Llei Wert, amb moltes polèmiques, però només ens fixarem en la classe de religió de l'estat espanyol, que no és un estat laic, sinó aconfessional, que vol dir que no hi ha cap religió oficial, però que totes s'han de respectar. Certament, a l'escola no és el lloc de la catequesi, però és el lloc de la cultura, que no vol dir inculcar creences, sinó presentar unes dades culturals de primer ordre. No es pot ignorar la presència històrica de la cultura cristiana que ha conformat el nostre país i tota Europa. No es pot deixar de presentar als alumnes l'art religiós, el seu significat, la literatura, la música religioses, els signes, els símbols. Com es pot explicar el romànic, el gòtic, el barroc, sense referència a la religió? Es pot silenciar a classe la transcendència de la persona i de la vida humana? Es pot prescindir de la dimensió espiritual de la persona? Es pot negar el coneixement de la figura de Jesús i d'altres líders religiosos? És honest amagar l'existència de la Bíblia, el llibre més rellevant del món i de la història? És pedagògic no donar resposta als interrogants profuns a tota la persona, començant pels alumnes? És prou científic quedar-se purament en el terreny experimental i palpable dels fenòmens? És a dir, si bé és cert que no es pot fomentar a classe cap fe religiosa a l'escola pública, tampoc no s'hauria de fomentar l'agnosticisme o l'ateisme.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Aquest cap de setmana es presenta a l'Auditori de Can Comas de Pineda de Mar el llibre Els Salms, un diàleg sincer amb Déu, a càrrec del doctor Joan Ferrer, que és autor de la introducció i de la presentació de cadascun dels 150 salms. Tot seguit el tenim a l'altre costat de la via telefònica. Benvingut, Joan. Gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies, Àngel.
Bé, doncs, parla'ns una mica d'aquest llibre, Els Salms, un diàleg sincer amb Déu, que suposo que ja es pot trobar a totes les llibreries, no?
Sí, sí, efectivament. Mira, el llibre ha estat una iniciativa, com tantes coses bones a casa nostra, de l'Associació Bíblica de Catalunya, amb la voluntat de fer un llibret que fos menut, és a dir, que es pugui portar a la butxaca, que fos bonic i que servís, doncs, per al que serveixen els salms, és a dir, fonamentalment per la pregària, i em penso que s'ha aconseguit, eh?
Molt bé. Tu, Joan, ets professor a l'Institut Superior de Ciències Religioses d'una assignatura que es diu Els Salms, eh?
Efectivament, efectivament. D'alguna manera, doncs, era un deute que teníem els meus alumnes a escriure aquell llibre. Si Déu vol, tinc un projecte de fer-ne un comentari molt més extens i una traducció poètica, però això serà una altra cosa, si Déu vol vindrà més endavant. D'entrada, em va semblar convenient de no editar el llibre només amb el text bíblic, que d'altra banda va acompanyat d'unes il·lustracions que jo les trobo realment precioses de Perico Pastor, gran pintor, il·lustrador. I aleshores vaig proposar a l'Associació Bíblica de presentar el llibre, que anés acompanyat d'una introducció, que fos una presentació dels salms, i una petita nota de lectura que servís per ajudar a la pregària, a la millor comprensió del text. L'Associació Bíblica els va semblar bé, i mira, aquí tenim el volum. Doncs.
Joan, què tenen els salms que t'apassionen tant?
Home, els salms és un llibre fonamental, perquè és el llibre de pregària, el llibre fonamental que ha utilitzat el poble d'Israel per dirigir-se a Déu, és el llibre de pregària de Jesús, el Senyor, és el llibre de pregària per excel·lència al llarg de tota la història de l'Església. Per tant, doncs és un llibre privilegiat per trobar paraules que puguem adreçar a Déu, no? I aquí hi ha, és a dir, nosaltres, com a persones, què li podem dir a Déu? I sempre la inadequació de la persona respecte al misteri de Déu, Creador i Senyor, és tan gran que bé, nosaltres, davant del misteri de Déu, gairebé només se'ns acut que podem callar, però el poble d'Israel i Jesús mateix, el Senyor, van saber que Déu ens havia reservat unes paraules que sabem que són les que a ell mateix li agrada de sentir, no? Per tant, aquest llibre és un llibre tan privilegiat, no? És el gran llibre per trobar paraules, per poder dir a Déu, que no és pas poca cosa.
Qui va escriure els Salms?
Bé, el llibre dels Salms, com la major part dels llibres de l'Antic Testament, són obres anònimes, molts. La tradició els atribueix a David. David, el rei, és el patró de la poesia, de la mateixa manera que el seu fill Salomó és el patró dels llibres de la saviesa, oi? Però, en realitat, els Salms és una obra en conjunt, anònima, obra, doncs, d'escribes, de persones piadoses, del poble d'Israel, que al llarg de segles, doncs, van anar deixant testimoni de la seva fe, de la seva experiència espiritual, i que, en un moment determinat, que tampoc podem acabar de precisar, que devia ser segurament segle III, segon abans de Crist, doncs queda, cristal·litza en la col·lecció que passa a la Bíblia hebrea, a l'Antic Testament, i que passarà, doncs, a la Bíblia cristiana.
Això t'anava a preguntar, de quina època són? Del III abans de Jesucrist, del segle III abans de Jesucrist, o són anteriors?
No, en la formulació, en la col·lecció tal com la tenim en l'actualitat, aquest conjunt de 150 salms repartit en 5 llibres, a imatge dels 5 llibres que componen el Pentateuc, oi? És d'aquesta època que et dic, de tercer, segon, però en realitat els salms provenen d'època molt antiga, possiblement alguns ja venen d'època anterior a l'exili, no ho sabem, però vaja, gairebé podem afirmar que en els salms, tal com el tenim, ja ben bé uns 600 anys d'història, si no més, almenys 600 anys d'història de l'espiritualitat del poble d'Israel.
D'abans de Jesucrist, doncs.
D'abans de Jesucrist.
Estem parlant de fa molts anys.
Jesús ja es va trobar el llibre i el va utilitzar per les pregàries, altrament no ens explicaríem com és que els evangelistes aquest moment decisiu de la mort del senyor en creu, les paraules que posen en boca del senyor clavat en creu són fonamentalment paraules que provenen del llibre dels Salms. Vol dir, ja la tradició ja sabia que Jesús també pregava amb els Salms. No? Això fa que aquest llibre sigui un llibre especialment privilegiat.
Sí, precisament Jesús a la creu comença a resar un salm, no? El Déu meu, per què m'has abandonat?
Efectivament. És, els salms contenen en realitat tot el que és la història de les relacions de la humanitat amb Déu, que és tota experiència humana, es pot cristal·litzar en els salms. Totes les coses que són nuclears, que expressen doncs, des de la joia màxima, la felicitat absoluta, fins a la desolació més profunda, fins a l'abisme de l'existència humana, es troben en aquest llibre. Per tant, és un llibre que, pel que fa a la vida espiritual, per mi ho conté tot.
Quina és la finalitat dels salms? El conjunt dels salms, quina finalitat tenen?
Home, la pregària? Els salms, com a camí de vida, doncs és un reflex de tota l'experiència humana. Té com a objectiu, per mi, el que ja ens diu des de la primera paraula, que jo sàpiga, és l'únic llibre de la història de la humanitat, que des de la primera paraula ja et diu què t'ofereix aquest llibre. És un llibre que ofereix la felicitat, no? Feliç l'home. Aquesta experiència bàsica és l'objectiu d'aquest llibre. És un llibre que promet, que dona la felicitat, i l'objecte de la felicitat només pot ser Déu mateix. Oi? Per tant, és un llibre que ens posa en contacte directe amb aquella persona que és objecte i donador de felicitat, Déu.
Bé, estem parlant amb el doctor Joan Ferrer, que és autor de la introducció i també de la presentació de cadascun dels 150 salms que es troben en el llibre que acaba de sortir, titulat Els Salms, un diàleg sincer amb Déu. Quin és el salm que més t'agrada?
Home, fa de mal dia, perquè en realitat m'he passat doncs, una bona part de la meva vida estudiant els salms, que t'hauria de dir que m'agraden tots, però hi ha un verset dels salms que el trobo especialment apropiat, que és aquell que diu que el Senyor s'apiadi de nosaltres i ens beneixi, que ens faci veure la claror de la seva mirada. És, per mi és la síntesi de tota l'experiència espiritual. Capdavall, la vida té sentit en tant que és do de l'amor de Déu, això que hem traduït de manera una mica feble, potser, no? Quan pots llegir un breu, veus que aquí diu moltes més coses, que el Senyor s'apiadi de nosaltres. En realitat estem demanant a Déu que ens faci objecte del seu amor, que és salvador, i que ens porti doncs, el que cap davall desitgem, que és ser objectes de la seva mirada, la seva presència, la seva vida, la seva salvació.
Sí, ara t'anava a preguntar quin salm recomanaries, sobretot a les persones que es troben desmotivades, amb falta d'esperança, tristos...
Home, doncs...
Mira, desil·lusionats.
Hi ha un verset del salm, del Salm 36, que jo el recordo que quan els meus fills eren petits els ensenyava a resar i em deia, pare, sempre diu el mateix, que és la tornada, sempre diu el mateix, que diem, perdura eternament el seu amor. Doncs això per mi, aquesta tornada, és el que marca, diríem, el sentit de la nostra vida. Al capdavall, la nostra vida és un do del seu amor i fins i tot en les situacions més dures, més difícils, que els salms d'això en saben molt, moltíssim, doncs els salms saben que l'amor de Déu, encara que ens pugui semblar absent, com el salm de Jesús en creu, el 22, aquest mateix que tu mateix ens esmentaves ara fa un moment, doncs que la presència del Senyor, mal que ens resulti difícil de reconèixer-la, és sempre constant, perdura eternament.
El doctor Joan Ferrer doncs, ha fet aquesta edició dels Salms, un diàleg sincer amb Déu, però també, Joan, has col·laborat amb en Narcís Comadira amb una reedició del Càntic dels Càntics, que és un llibre bíblic que es troba, doncs, lògicament, a la Bíblia, és un llibre bíblic, però que és molt curiós. Parla'ns una mica d'aquest llibre, del Càntic dels Càntics, i també d'aquesta edició que has fet amb en Narcís Comadira.
Bé, va ser una mica... cosa que va sortir gairebé per atzar, oi? Ens vam trobar amb el poeta Comadilla en la presentació d'un llibre del professor Josep Rius Camps, havia estat professor meu, una persona al qual jo admiro profundament. Tots dos nosaltres érem a la taula, oi? Presentant el llibre, i en acabar allò, aquelles converses, Comadilla va dir, oh, m'agradaria fer una versió nova, i jo li vaig dir, mira, dic, jo ja en tinc una de preparada, interlineal, diríem, saps? O sigui, una paraula per paraula per paraula. I bé, mira, dit i fet, oi? Ens hi vam posar a partir de la meva versió interlineal, que dona, diríem, garanteix que el text sigui fidel a l'original hebreu. Com a dir, va fer una versió poètica que jo trobo que li ha quedat realment portentosa, és una cosa excepcional. Llavors va acompanyada d'un pròleg del traductor, com a dir, una introducció bíblica a càrrec meu, la traducció que va en paral·lel text original hebreu amb la versió catalana, i un assaig de lectura meu en què expresso el sentit bíblic del llibre, oi? Perquè, clar, el llibre del Salm és un llibre d'amor, un llibre de poesia d'amor, però...
Del càntic, dels càntics.
Efectivament, el càntic dels càntics, però sí, sí. El càntic, sí. És un llibre d'amor entre dues persones que s'estimen, però que es troba en el cor de la Bíblia, que és un llibre que ens parla del diàleg d'amor que Déu manté des de l'origen amb tota la humanitat, no? Aquesta per mi és la clau de lectura bàsica, és a dir, tot l'amor que es pugui expressar entre un home i una dona només pot ser un reflex de l'amor de Déu a la humanitat, a les persones que ell ha creat i que estima, no? Per tant, aquesta per mi és la clau última de lectura d'aquesta bellíssima, perquè és realment bellíssima poesia amorosa.
Molt bé. Gràcies, doncs, Joan Ferrer, per estar avui amb nosaltres.
Ha estat un plaer, Àngel.
Per parlar-nos d'aquesta edició que has fet dels Salms, els Salms, un diàleg sincer amb Déu, que has presentat, que presentes aquest cap de setmana a Pineda de Mar i que es troba ja a les llibreries. Que vagi molt bé, Joan.
Moltes gràcies, Àngel.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 16, es porta a terme una trobada diocesana dels cursets de Cristiandat al Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Terrades. A 11:15, ofrena floral, missa presidida pel nostre bisbe i dinar de germanor. A la tarda, vivències cristianes. També aquest diumenge, jornada verdegariana al Santuari de la Mare de Déu del Món. A 11:45, conferència del professor Jordi Pla, titulada Salvador Espriu, Déu a l'horitzó. A continuació, el recital de poesies del poeta Espriu a càrrec d'Assumpta Esterriol i Quim Ponsa. Després, concert de la coral Els Lledoners de Selva de Mar i ofrena floral a mossèn Cinto Verdaguer. A la 1, missa amb els músics del món i a les 7 de la tarda, repic de campanes. Us recordem també que les germanes Clarisses de la Fraternitat de Santa Clara de Vilobí d'Unyà han organitzat unes convivències vocacionals per a noies de 18 a 30 anys del 2 de juliol al 6 de juliol. Podeu demanar més informació en el telèfon 972 47 42 76. Repeteixo, 972 47 42 76. Convivències vocacionals per a noies de 18 a 30 anys amb les germanes Clarisses de Vilobí d'Unyà. Per altra banda, la Conferència Episcopal Espanyola, després de 3 anys de consultes i debats, el passat mes de febrer va aprovar i publicar un document titulat Orientacions pastorals per a la coordinació de la família, la parròquia i l'escola en la transmissió de la fe. Ens fa 5 cèntims d'aquest document el delegat d'ensenyament del Bisbat de Girona, el senyor Pere Micaló.
Les tres expressions d'aquest títol són bàsiques: orientacions, coordinació i transmissió de la fe. La tesi que plana en la reflexió és que cal, a nivell eclesial, una coordinació acurada entre els agents implicats a la transmissió de la fe als infants, adolescents i joves. Sense obviar les dificultats actuals a nivell familiar, parroquial i escolar, s'afronta la problemàtica a la llum del magisteri de l'Església. Tot i que són unes orientacions, parteixen d'un discurs teològic i pastoral ben travat, amb una gran profusió de cites que li donen autoritat. el document apunta uns espais de coordinació de màxims, sense estalviar idees concretes per posar en pràctica a nivell de la pastoral diocesana. A nivell més teòric, centra el raonament amb la transmissió de la fe fent de la trobada amb Jesucrist un nucli central. Diferencia bé les responsabilitats i corresponsabilitats entre els bisbes a la seva diòcesi, la família, a les beceroles, l'escola, la síntesi de la fe des del coneixement, i la parròquia, la catequesi, síntesi de la fe des de la vivència. Posa èmfasi en l'elaboració d'un projecte educatiu comú que parteixi del primer anunci, del despertar de la fe, fins a l'assoliment de la fe raonada, viscuda i celebrada. L'anàlisi de les dificultats és encertada, toca de peus a terra, i les orientacions que s'hi proposen cal que siguin contextualitzades en cada diòcesi. Les eines bàsiques per aquest treball són la comunicació entre els agents, la formació, la comunió eclesial i la pregària. Són àmbits de treball in situ, que marquen substancialment l'objectiu final d'aquestes orientacions, la transmissió de la fe. Ara, la feina és de les diòcesis. Cal estudiar la realitat social i eclesial i ajustar les orientacions a cada territori. En el document es proposa iniciar la feina dissenyant el projecte educatiu de la diòcesi i elaborant unes propostes operatives de treball, definint bé els terminis, els criteris i les eines d'avaluació. A casa nostra, es van iniciar fa 3 anys unes reunions periòdiques entre les delegacions que tenen per objecte la transmissió de la fe. A l'empara de la pastoral funcional, s'hi apleguen les delegacions episcopals que incideixen en la família, en l'ensenyament, obligatori i universitari, en la catequesi i la pastoral vocacional. És en aquest marc on cal estudiar i contextualitzar el document esmentat. La finalitat és que arribi a cada realitat: família, escola, a través de la classe de religió, i parròquia, a través de la catequesi, i pugui amarar-se en tota la comunitat local. En definitiva, parlem de pastoral de conjunt.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 16 de juny. Amb nosaltres, mossèn Emili Buigas, capellà col·laborador del Santuari de la Mare de Déu dels Àngels i també de les parròquies del Mercadal i del Carme de Girona. Mossèn Emili, quan vulgui. I bon diumenge.
Bon, igualment. Simó, el fariseu que havia convidat Jesús, posa en qüestió la seva identitat com enviat de Déu davant la gosadia de la dona pecadora. Dubta que sigui un profeta, el Messies esperat, el fill de Déu fet home. La dona pecadora, rebutjada per la societat i per la llei, és acollida per Jesús i s'hi refugia. Ella no parla, fa. Davant del fariseu que l'havia convidat, s'agenolla, renta els peus de Jesús amb les seves llàgrimes i els eixuga amb els seus cabells. Besa els peus i els ungeix amb els perfums més preuats. El seu cor vessa d'amor. Retreu al fariseu que l'havia convidat de no haver-li donat ni l'òscul de pau. Que lliure, confortada i feliç, se n'anava aquella dona pecadora en sentir dels llavis de Jesús: la teva fe t'ha salvat, vés-te'n en pau.
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Que sigueu feliços fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Ràdio Estel.